Des de Ransol, amb amor, amb Toni González.
Toni González vol que és el mateix, l'hombre de les nieves, tot i que doncs, aquests dies encara estan doncs, força tranquil·lets, això sí, suposo que amb unes temperatures d'aquelles que van tan i tan bé pel cutis, per això el Toni es conserva tant. Toni, bon dia i bona hora.
Bon dia, Òscar.
Ni una arruga, tio.
Això diuen, però jo com m'han estirat tant la pell, ja. Ja no queda cap a les arrugues.
No, bé, la veritat és que des de divendres, que era el dia de la Candelera, doncs la veritat és que les temperatures són frescotes, especialment de matinada i especialment en alçada. En fi, que deien allò, que si la Candelera reia, doncs hi havia un tipus d'hivern, i si la Candelera plorava, doncs volia dir que l'hivern era una miqueta fora, i em sembla que està rient i s'està partint bastant la caixa.
Sí, la dita de la Candelera, si la Candelera plora, l'hivern és fora, i si riu, l'hivern és viu, però tant si plora com si riu, l'hivern és viu.
Sí, noi. Doncs, escolta, encara que estem amb temperatures d'aquestes sota zero, doncs, evidentment, això ens ajuda molt als que ens dediquem a la ràdio, perquè molta gent té ganes de quedar-se a casa, de quedar-se al despatx, de quedar-se al cotxe i d'escoltar una miqueta, doncs, coses que els expliquem. I avui, concretament, doncs, un tema que no hem tocat al llarg dels anys, que són els mobles típics del Pirineu, m'has dit.
Exacte. Avui tocarem un tema, el mobiliari, aquell clàssic de les cases, el que eren les cases pairals del Pirineu.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure què m'expliques.
No és que hi hagués un moble d'una línia concreta, perquè no hi havia una línia industrial, sinó que era més aviat artesanal, de cada nucli, de cada poble, de cada comarca, però que sí que mantenia ben lo que dèiem l'altre dia amb la història del pastoreig, no? L'intercomunicació de les comarques del Pirineu pues, sempre ha estat viva, i tot això portava que hi hagués unes tendències més o menys similars.
Clar, que fa gràcia, perquè sembla que quan parlem de moda sigui una cosa que hem inventat fa 4 dies, doncs que no, que a l'època ja hi havia modes.
Sí. No. Lo de la moda, les tendències, això jo crec que des que l'home sapiens està a la Terra, existeix ja.
Sí, noi. Doncs, a veure, una miqueta, què vas, per peces de la casa o més que res doncs, pel mobiliari habitual doncs, que es trobava tot arreu?
El mobiliari de les cases clàssiques, la casa de pagès. Dins dels nuclis urbans sempre s'ha donat que hi havia pues, la casa potenta, la casa d'un potencial econòmic alt, i anar escalonant a l'invers cap avall pues, fins a les cases més modestes. I això es diferenciava en el mobiliari. Les cases bones sovint podien importar moble de ciutat, i les cases més rústiques doncs, se'l feien al lloc, i déu-n'hi-do, n'hi havia que s'elaboraven força bé.
Perquè amb això, Toni, si dius que importaven moble de ciutat, vols dir una miqueta que, doncs, per exemple, no ho sé, a Barcelona les cases més o menys doncs, per dins eren com les d'aquí?
No, però sí que hi havia un cert moble. Et trobaves, per exemple, els llits, el que se'n deia una còmoda o el trinxant, un arca de núvia, un baú que el podies portar de fora o fer-lo surplaça. I aquí sí que es marcaven les diferències. Però si ensenyim en el moble que es feia aquí, que es feia tant a Andorra com a totes les comarques del Pirineu, doncs tenim el clàssic escudeller, que és el moble del saló, del menjador. El nom d'escudeller, doncs, evidentment que ve perquè s'hi guardaven les escudelles. L'escudella era aquell plat que antigament era de fusta per menjar la vianda, i els estris, com tot el que cadires, culleres, forquilles i resta d'estris de taula, es guardaven a l'escudeller. Aquest escudeller generalment era un moble que es solia fer directament en la mateixa plaça, en el mateix lloc, l'artesà de torn o el fuster o la persona que el construïa, el feia directament al lloc, perquè ja es deixava a per vida allí, quedava per sempre. Uh-huh. Ja no es podia treure.
I a més a més, suposo, fet a mida, no?
Fet a mida, i amb unes dimensions considerables que sovint no hauria entrat per les escales o per les portes, perquè era tota una peça. Uh-huh. I aquí hi passava el seu temps treballant l'artesà de torn a fer aquest moble. Normalment es composaven de dues parts, la part de baix, que el situarim a uns 90 o un metre d'altura, que era amb compartiments, amb portes, on s'hi guardaven les coses que no es volien exhibir visualment. Feia un intermig, que hi havia el suport que aguantava la part superior, que era més de vidriera, amb portes o simplement poselles obertes, on s'hi guardaven els plats. I en aquest intermig que hi havia de buit entre la part de baix i la part de superior, hi solia haver una barra al llarg del moble en la qual hi havia els encaixos per ficar-hi les culleres, les forquilles, les de festa, aquelles que es treien només el dia que hi havia festa major. Mm-hmm.
En fi, una miqueta la vaixella de luxe, que s'acostuma a dir, que normalment és la que estava al menjador, perquè, doncs, d'alguna manera aquest moble després ha quedat, potser sí, que encara hi ha moltes cases que sí, però pràcticament, doncs, per guardar tots aquests estris, tot això s'ha traslladat a la cuina.
Tot això s'ha traslladat a la cuina, o amb calaixos adequats a mobles diferents. I aquests mobles estaven fets principalment de fusta de pi, avet, i en alguna zona, depèn dels indrets, perquè era bastant adaptat a l'indret on es feia el tipus de fusta que hi havia, que abundava a la zona. Llavors podien ser de noè, de roure, fustes ja una mica més selectes, però aquestes amb alta muntanya ja no es donaven. Uh-huh. Aleshores, era més habitual que fos de pi o d'avet. Uh-huh. I la veritat que encara se'n troba alguns d'algunes relíquies antigues que són veritables obres d'art.
No, i que es fan pagar ara com a antiguitat,
I es fan pagar, veritablement es fan pagar, perquè tenen una laboriositat considerable. El muntatge d'aquest moble amb totes les ornamentures que se li feien de decoració, tot a base de ribot manual i gúbia i formó, era una obra de molt entreteniment i de molta imaginació.
Clar, jo suposo que tot això ha anat canviant com tot, com a molts temes que portes tu els dimarts, que evidentment amb l'evolució de la societat i de tot plegat, doncs ha anat variant. Jo recordo que quan era molt més petit, doncs veia 50.000 camionetes, aquelles, les famoses de fusteria benesteria, ara han desaparegut bastant, hi ha moltes menys empreses, suposo també pels canvis de materials. En aquella època, doncs, pràcticament tot era fusta, i ara, doncs, pots comprar-te un armari de plàstic, et pots comprar un armari de ferro, però clar, eren altres èpoques, no?
No, i tant, això ha canviat totalment, i sobretot la maquinària per elaborar-lo. Avui agafem una màquina semi-industrial, de qualsevol artesà, de qualsevol fuster o ebenista, i escolta, fas els talls a la precisió que vols, no solament al mil·límetre, sinó a la tolerància, amb els angles que tu vulguis. Això abans es havia de fer a cop de serra, amb serres que te les havies d'esmolar un mateix, volia tindre un tacte, un pols de mà per fer aquests talls perfectes, que eren hores i hores de pràctica.
Però clar, jo el que crec, Toni, i és una opinió personal, però suposo que molta gent la compartirà, que el que s'ha perdut amb tota aquesta història és que, evidentment, al fer-ho amb màquines pots produir en sèrie, hi ha 74.000 mobles exactament iguals, i en canvi en aquella època doncs, molts d'aquests mobles pràcticament tots eren únics.
Sí, tots eren únics, perquè per més que mantinguessin unes similituds,
una línia,
d'estructura, cada una tenia el seu detall personal o la seva imperfecció, que li donava el seu punt d'originalitat, de peça única. I això és evident. Doncs, a part d'aquest moble, el clàssic escudeller, teníem que també es feien les caixes de rellotge, dels rellotges de paret, es feien les pròpies arques de núvia o els baúls, també els feien i els decoraven, i eren també treballs d'una tècnica meravellosa.
Clar, però és que això és el que et deia jo, per exemple, a l'hora de decorar un moble, tu pots intentar fer una rèplica i intentar-ne fer a mà 5 d'iguals, però tu precisament que et dediques a això, jo crec que un dibuix no et deu quedar fet a mà mai exactament igual.
No, perquè la fusta et treballa d'una manera, a l'altra treballa diferent, en un lloc te'n menges més, a l'altre doncs et salta una estelleta, quasi no es nota, però li dona una petita deformitat. Hi ha mil irregularitats que, per més que la vulguis fer igual, són diferents.
Clar, que ara em venia al cap, Toni, que no sé si es feia a l'època o no, Dic, potser sí que hi ha dos mobles iguals, perquè no sé si es treballava en plantilles o sempre a mà alçada.
Generalment no es treballava mai en plantilles. El que solia fer l'artesà, si era, tenia molta imaginació i tenia una certa art dibuixant, era dibuixar el que volia fer amb relleu, el que volia reproduir sobre la fusta, dibuixar-ho amb llàpids i després tot això retallar-ho amb les eines. Després hi havia el propi artesà que no li feia falta dibuixar, sinó senzillament tirava d'imaginació.
Que suposo que amb això també hi deu de tenir molta importància, i deu tenir molt pes, que tinguis millor o pitjor dia, no?
També, i tant, i tant.
Una mala tarda la tira qualquiera.
Tot el dret, o del peu esquerre, els resultats són diferents.
Escolta'm,
l'entorn, l'ambient, si aquesta persona feia una feina per algú que l'havia contractat, i el comportament amb ell doncs, era molt amable, és fàcil que hi posés una llagrimeta més de sentiment.
Sí, clar. Com tota la vida, que si ho fas amb una miqueta més de carinyo sempre queda millor.
Sempre, sempre. I sobretot si quan t'exigeixen es sap fer psicològicament correcte, el resultat és molt diferent.
Doncs hem fet un tometa per les cases pairals amb alguns dels mobles doncs, més entranyables d'aquestes cases, que mira, ara em quedava un raconet de cap, Toni, la famosa cadira aquella on sempre t'imagines la padrina fent mitja.
Sí, aquestes cadires
que gronxaven.
Molt clàssica, el balancí aquell,
sí.
que es gronsejaven allí descansant o fent mitja, i n'hi havia molts d'aquests, alguns són industrials, però n'hi havia d'autèntics peces úniques.
Doncs, Toni, em sembla que no ens deixem res, no?
Sí. Per cert, em recordo una que no és d'aquí, però si mai heu passat pel monestir de Juste, a Castella...
Vaig passar a Juste...
Hi ha la cadira de Carlos... Era Carlos I, no sé si era Carlos I o Felip... Sembla que era Carlos I, amb rodes i tot, que la tenia al saló, de la qual podia veure o escoltar la missa a través d'una finestra a la capella, perquè es veu que tenia problemes de mobilitat, i, escolta, val la pena veure-la, eh? És molt rudimentària, per seguir la cadira d'un rei, però déu-n'hi-do a l'època el que feien.
Jo no hi he estat, t'anava a dir, he passat just al costat, però no hi he entrat. Però això s'haurà de veure perquè, evidentment, doncs, eren altres èpoques i moltes coses que ens pensem ara que inventem aquí la sopa d'all i la pólvora, doncs ja fa anys que ho tenien fet. Toni, que si no hi ha res de nou, parlarem dimarts de la setmana que ve.
Doncs ens retrobem la setmana vinent.
Fes moltíssima bondat.
A veure si la neu ens ho permet.
A veure, home, i no te'm congelis per aquí. Records al poble.
Igualment.
Cuida't, Toni.
Una abraçada per tot.
Ciao.
Adéu.